Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 159 de Dins l'estadi. L'Escó s'ha emportat el derbi davant la Rapitenca d'avui diumenge i Sergi Fuertes ha debutat a la tercera divisió. I pel que fa a la segona, tercera i quarta catalana, la Lliga està que treu fum. Moltíssima igualtat entre tots els equips, tant a la part alta com a la part baixa. Així que tenim el plaer de dir que hi ha Lliga. La part negativa, això sí, algunes actuacions arbitrals que deixen molt que desitjar. De tot això i moltes coses més en parlem aquesta nit a Dins l'estadi. Repassem ràpidament el sumari de la jornada amb Genís i Judit i comencem.
A la tercera divisió, l'Escó s'emporta el derbi a la Devesa contra la Rapitenca amb Dianes, d'Ermengol, Piju i Sergi Moreno, que el tornen a situar al segon lloc de la taula.
A la segona catalana, el Gandesa perd pistonada aquesta jornada i veu com el Valls li remunta el partit.
A la tercera catalana, triomf de l'Olímpic i en el derbi contra el Corbera i victòries també d'Horta i Vilalba. Derrotes de Móra la Nova i Batea.
A la quarta catalana, derrota de l'Escó en el maig contra el Roquetenc B i descans del Benissanet per la retirada del Montells.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'estadi.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia. En línia. Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
Hem estat molt bé. Hem estat serios, hem estat intensos. Ara, el partit és molt clar.
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix són les 11 en punt. Molt bona nit, us parla Eduard Pino. Benvinguts en una nova edició de Dins l'estadi. Avui programa ja número 159. Avui és diumenge, dia 26 de gener. Ja sabem a continuació tot el repàs del que ha donat de si el camp de futbol a casa nostra tota aquesta darrera jornada de Lliga. Ho podreu escoltar a continuació aquí a Dins l'estadi, on també ens acompanya, com cada diumenge, la Judit Bru, el Javi Salvador i el Genís Pena. Què tal? Bona nit als tres.
Bona nit.
Sí, som tot l'equip al complet avui.
Ojo, baix.
La setmana passada vam tirar del carro, Judit, i un
héroes,
servidor.
Héroes.
Sí,
totalment. I amb l'Ambró Segura, que també va venir d'invitat.
Sí, home, claro.
Bon programa. Recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, al 87.6 de la FM. També ho podem fer per internet, mitjançant la nostra pàgina web, www.radiomoradebre.cat. Així que avui sense invitat, el programa de butxaca de dins l'estadi d'avui. Ja sabem, quan juga el Barça a les 9, sempre comencem una mica més tard. El programa és algo més curt, per tant, no tenim invitat. Però el que sí que tenim és la pregunta de la jornada. Una pregunta que pot donar molt de debat. I és que, la veritat, després d'alguns comentaris que ens han arribat des de diferents equips de futbol, aquesta jornada, aprofitant que no tenim cap invitat i que no hem de parlar de cap equip en concret, hem decidit fer la següent pregunta.
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Bé, la pregunta és: què en penseu del nivell arbitral d'aquesta temporada?
Pot donar molt de sí, aquesta pregunta.
Molt de sí, sí.
Pot donar molt de sí, aquesta pregunta. La veritat és que ens han arribat moltes veus de diferents camps de futbol d'aquesta mateixa jornada que han quedat descontents de les actuacions arbitrals i, malauradament, no és la primera vegada. Això sí, també us ho explicarem absolutament tot. La mala actuació arbitral i també el mal comportament en alguns camps de futbol envers els arbitratges. Així que no es perdin el programa d'aquesta nit. Des d'ara mateix i fins a les 12 de la nit aproximadament, que estarem amb tots vosaltres per aportar-los tota l'actualitat esportiva que ens deixa el cap de setmana esportiu a casa nostra. Així que aquesta és el sumari i tots els continguts que us tenim preparats per avui. No es perdin tampoc el resum del derbi d'aquesta jornada de la tercera divisió. Rapitenc, Escó, victòria per a l'Escó. Tot el que ha donat de si la segona, tercera i quarta catalana. I com no, esperem els vostres comentaris a la pregunta de la jornada. I si hi ha algun àrbitre que ens està escoltant i també vol dir la seva, nosaltres estarem encantadíssims de rebre el seu comentari. Així que escolten Dins l'estadi. Comencem de seguida. Són ara mateix les 11:03.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Amb Eduard Pino.
Eduard Pino.
Xavi Salvador.
Xavi Salvador.
Genís Pena.
Genís Pena.
I Judit Bru.
I Judit Bru.
Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstein. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta, solàrium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstein. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstein Centre de Bellesa.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Ràdio Móra d'Ebre, cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02.
Necessites perdre uns quilets i no saps com fer-ho? A Naturhaus Móra d'Ebre tenim la solució adaptada a les teves necessitats. Els nostres professionals t'ajudaran a perdre pes i volum i així poder gaudir de l'estiu sense ni un quilo de més. Per més informació, passa pel nostre centre situat al carrer Doctor Peri 5 de Móra d'Ebre o truca'ns al 977 40 0025. Per cert, a Naturhaus Móra d'Ebre les visites són gratuïtes.
Art Moble Centre. 6.000 metres quadrats d'exposició on hi trobaràs tot el que busques per crear la teva llar. Menjadors, habitacions, sofàs, làmpades, mobles auxiliars, matalassos i un llarg etcètera que no pots deixar passar. Vine a veure'ns i t'ajudarem a trobar el que necessites. Fem projectes a mida sense cap compromís. Art Moble Centre. A l'Avinguda Aragó 40 de Gandesa. Telèfon 977 420671. Visita la nostra pàgina web artmoble.es.
Ràdio Móra d'Ebre, cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Si et diguéssim que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino.
Vinga, som-hi, que és la 1 i 7 minuts. Després del Barça-Màlaga...
La 1?
Eh?
La 1!
Que acabarem a la 1 i 7 minuts.
Podria ser, però de moment són les 11. Les 11 i 7 minuts. Escolten dins l'estadi, programa número 159. I ja us ho deiem, després del Barça-Màlaga, aquí tornem a ser per a repassar tot el que ha donat de sí aquesta jornada esportiva. Déu-n'hi-do, com està la pregunta d'aquesta jornada, Judit, eh?
Però això no para, xiquets, vull dir que hem de començar.
Hem tocat os, eh? Hem tocat os. A veure, algú porta un mòbil sense silenci, Xavi.
Què ha de ser?
Qui deu ser?
És que jo la una el fico ja...
Ah, vale, aquí l'alarma, molt bé.
Sí, tio.
Bé, doncs... Bé, doncs, comencem ja per la tercera divisió. Anem a explicar-vos tot el que ha donat de sí aquesta jornada número 22.
Tercera divisió.
Tercera divisió.
Resultats i classificació.
Bé, doncs, de seguida fem un repàs a la pregunta de la jornada que us explicàvem, però com que de moment tenim moltíssims comentaris, la Judit avui tindrà una mica de feina per anar fent una mica del recull de tots i trobar...
I no hi ha paella, imagina't.
No hi ha paella, no hi ha paella. però bueno. Mira, mos anem pensant durant el programa si en anem o no. Bé, doncs ara mateix, les 11 i 8 minuts, comencem ja. Tercera divisió, grup 5è, jornada número 22, amb la Gramenet Milan 1, Sant Feliueng 2.
Vilafranca 1, Vilassar de Mar 1.
Palamós 1, Rubí 0.
Rapitenca 1, Escó 3.
Terrassa 2, Figueres 1.
Masnou 1, Poble de Mafumet 1.
Cornellà 2, Manlleu 0.
Sant Boià 2, Cerdanyola del Vallès 2.
Gavà 1, Europa 1.
I Castelldefels 2, Montañesa 0.
Bé, doncs després d'aquests resultats, la classificació queda de la següent manera. L'Europa, tot i avui en sopegar el camp del Gavà, continua com a líder, 44 punts. El segueix de ben a prop l'Escó, que després de la victòria en el derbi contra la Rapitenca, torna a escalar fins a la segona plaça, 42 punts, com dèiem, a 2 del líder. El Cornellà, que està en alça, ocupa ara mateix la tercera posició amb 41 punts, i el Rubí és quart amb 40. Fora del play-off ascens, queda la Montañés amb 39, el Terrassa amb 38 i el Palamós amb 37. Podríem dir que la Lliga es trenca aquí, però déu-n'hi-do com està la pomada a la part alta. Sant Feliueng, 33 punts, i és el que més o menys trenca aquesta classificació. Per a trobar la Rapitenca, han d'anar fins a la 15a plaça, té 24 punts, els mateixos que el Cerdanyola del Vallès i el Sant Boià. La zona de descens, de moment, la conformen el Vilassar de Mar amb 20, el Gavà amb 18 i la Gramenet Milan QE amb 10 punts. La situació de la Rapitenca, doncs, una mica complicada,
sí,
però...
semiestable, aquí baix, una miqueta, però...
S'ha de parar compte, s'ha de parar compte amb la Rapitenca, que la veritat és que amb lo que té, té una campanya i una papeleta bastant complicada i està fent una lliga molt acceptable. Bé, doncs així està la tercera divisió nacional, com ha quedat aquesta classificació després d'aquesta jornada número 22. Recordin que aquí ja ha començat la segona volta també, i hem d'escoltar què deia Miguel Rubio després de la victòria d'avui al camp de la Rapitenca. Parlem de l'Escó.
Futbol Club Escó.
En línea, Miguel Rubio.
Bueno, yo creo que ha sido un partido disputado. La Rapitenca se ha encontrado con 1-0 en el marcador bastante pronto. Yo creo que el Lasco ha reaccionado bien y pienso que en la segunda parte hemos sido un poco mejores que la Rapitenca. Y sí, es verdad que, claro, con el 1-2 nuestro portero ha parado un penalti que podía haber quizás creado un poco de incertidumbre, pero ya te digo, yo creo que en el cómputo global del partido el Lasco ha hecho más ocasiones y ha merecido la victoria, ¿no?
Mister, ¿cómo ha visto la actuación de Sergi Fuertes en la portería en su debut en tercera división?
Bueno, Sergi es un chico que está trabajando desde el principio de temporada muy bien. No había tenido todavía la oportunidad de jugar en Liga. Sí, lo había hecho en Copa Cataluña y lo había hecho muy bien. Y es importante pues que le hayan salido las cosas bien, porque no hay que olvidarse que el año pasado era juvenil y este año es su primer año de amateur. Es importante que le haya salido las cosas bien, que todos confiamos muchísimo en él, y él nos ha demostrado que la confianza depositada pues es real, es buena.
Bé, doncs, era Miguel Rubio, després del partit, després del derbi contra la Rapitenca. Veiem la pregunta de l'Albert Fernández, el cap de comunicació de l'Escó. Interessant aquesta pregunta perquè avui, efectivament, el nostre company Sergi Fuertes debutava a la tercera divisió. Ja havia jugat en partits de Copa Catalunya, era el porter d'aquesta Copa Catalunya que, recordin, l'Escó s'enfronta a principis de març contra el Sabadell. Evidentment, imagino que Sergi Fuertes tornarà a estar sota pals. I avui, per decisió tècnica, Sergi Fuertes ha tornat a la porteria i d'aquesta manera debutant, com dèiem, a la tercera divisió. Bé, doncs els homes de Miguel Rubio han superat el gol inicial de Munta gràcies a les dianes d'Ermengol en el primer temps i dos grans gols de Piju i el de Sergi Moreno. L'Escó ha dominat el partit en moltes fases, però no ha pogut evitar les ocasions dels locals que han obligat a Sergi Fuertes a fer una excel·lent actuació en el dia, com dèiem, del seu debut a la tercera divisió, on fins i tot, tal com deia Miguel Rubio, ha aturat un penal. I és que el primer temps ha començat amb dos clares opcions de gol per a l'Escó, gràcies a les accions d'Edu Vives i de Virgili. Després d'aquestes dues oportunitats, era la Rapitenca, en canvi, qui fregava el gol al minut 12, quan David es plantava sol davant de Sergi Fuertes, però aquest li guanyava la partida per evitar el gol local amb una magnífica aturada. Al minut 14 arribaria el primer gol del partit, obra dels d'Antoni Teixidor, un gol que ha nascut en una falta lateral que rematava a Munta dins l'àrea i on Sergi Fuertes ha arribat massa tard per a refusar. El gol no ha frenat a un Escó que veia com tan sols dos minuts més tard José Ramón, avui també titular, estavellava una pilota al pal al rematar des de la frontal un rebuig de la defensa local. A partir d'aquí, com dèiem, l'equip de l'Ascó ha sabut mantenir la calma suficient per a recuperar una mica el control del joc i al minut 34 anotar el gol de l'empat després d'una centrada al segon pal de Virgili que controlava Gerard Roger i que després d'arribar a la línia de fons enviava l'esfèrica cap enrere per a que Armengol marqués a plaer el gol de l'empat. Ja al segon temps, l'Ascó aconseguia remuntar l'encontre al minut 52, un gol que de ben segur pot ser el gol de la jornada de la tercera divisió. Piju engaltava de primeres una passada llarga de Gabernet i enviava la pelota al mateix Escaire, tot un golàs. Un gol que, per cert, ha donat també tranquil·litat a l'Ascó. Tot i això, però, al minut 61, Sergi Fuertes obrava el miracle al refusar de forma espectacular un remat de cap ajustat al pal de Pol Blader, que el porter esconenc debutava amb aquesta tercera divisió, refusava córner amb una gran estirada.
Ja diu, fa molta gràcia, a Pol.
Sí, bueno, és el que té, és el que té, eh? A poc el partit s'ha anat trencant i els homes de Teixidor buscaven l'empat a la desesperada, però deixant massa espais en defensa. La insistència de la rapitenca donava els seus fruits i Genís cometia un penal sobre Alexis. La rapitenca veia com se li obria una clara ocasió d'empatar un partit que cada cop se li estava posant més costa amunt. El penal executat per Miguel el refusava, evident, endivinant al costat Sergi Fuertes, salvant d'aquesta manera l'Ascó de l'empat i fent de caure a una rapitenca que en els minuts finals ha estat una joguina en mans del conjunt riberenc, que ha aconseguit fer el tercer gol al minut 81 en una bona assistència de Genís per a Sergi Moreno, que aquest últim transformava en el gol definitiu del partit amb una magnífica vaselina davant la sortida de Damaià. Precisament en els últims minuts l'Ascó podria haver engreixat el seu compte golejador, però el mateix porter, el Damaià, en dues ocasions, i Gasparín traient sobre la mateixa línia de gol el xut de Sergi Duran, han evitat un correctiu més sever per als locals en el derbi ebrenc d'aquesta jornada. La propera setmana, l'Ascó torna a jugar a casa, ho farà el municipal davant del Terrassa. Bon partit. A les 12 del migdia, recupera l'horari habitual ja el Futbol Club Ascó. Bé, doncs fins aquí la tercera divisió. Anem ja ràpidament cap a la primera catalana.
Primera catalana.
Primera catalana.
Bé, en quant a la primera catalana, de seguida en parlem. Abans comentàvem que l'Ascó juga a casa contra el Terrassa. La rapitenca ho farà al camp del Rubí. Partit complicat també per a la rapitenca, perquè el Rubí
està...
Efectivament, és quart. Està en zona de playoff d'ascens. Papeleta complicada per a la rapitenca la propera jornada. Bé, doncs ara, si anem ja cap a la primera catalana, que han fet els nostres equips ebrencs?
Victòria de l'Amposta i derrota del Jesús i Maria. Amposta 2, Viladecans 0. L'Amposta s'ha emportat la segona victòria consecutiva a casa a l'imposar-se avui al Viladecans per 2-0. Quan tot semblava obert, el marcador amb la mitja part sense gols, els de la capital del Montsià han apretat l'accelerador i Gustavo ha fet pujar el primer amb un gran gol de falta al 50. Uns 16 minuts més tard, Sergi Ventura en un contraatac ampliaria distàncies per a l'Amposta, que sentenciava amb el 2-0 fins a la fi del partit. Amb aquest nou triomf se situa al desè lloc de la taula i la setmana vinent nou gran derbi ebrenc amb el duel Jesús i Maria Amposta. D'altra banda, Torredembarra 1, Jesús i Maria 0, i continuen les males notícies per al Jesús i Maria, que ahir va caure al camp del Torredembarra gràcies a un únic gol del davanter exasconenc Isma Rojas al minut 14 de partit. El conjunt local va aguantar el marcador fins al final i els partidalencs no van poder capgirar el resultat. El Jesús i Maria es manté a la zona de descens directe amb 13 punts a 7 de la salvació.
Bé, doncs així estan els equips de casa nostra a la primera catalana, passant problemes, però se'n van sortint com poden. Anem ja cap a la segona catalana.
Segona catalana.
Segona catalana.
Resultats i classificació.
Segona catalana, grup 6è, jornada número 18, amb el Calafell 2, Vilaseca 4.
Jesús Catalònia 1, Ampolla 1.
Alcanar 3, Tortosa 2.
Cambrils 1, El Morell 2.
La Cava 0, La Canonja 0.
Remolins Vitem 2, Roquetenc 0.
Redis 2, La Selva del Camp 1.
El Perelló 3, Roda de Barà 1.
I Valls 2, Gandesa 1. Després d'aquesta 18a jornada, primera jornada ja de la segona volta, començat, recordin, la segona part de la Lliga, la part decisiva al futbol territorial, des de la primera fins a la quarta catalana. La Redis continua com a líder amb 49 punts, tot i que aquesta jornada ha sumat la victòria justet contra un equip que està en zona de descens, com és La Selva del Camp, però continua engreixant la seva casella de victòries. Ja en porta 16 victòries. Només ha cedit un empat i una derrota amb aquestes 18 jornades de Lliga que portem. En aquesta segona posició, que és la zona més disputada, la segona plaça que tothom vol per a disputar la promoció, doncs hi tenim diferents equips que estan lluitant per a ocupar aquesta privilegiada posició. De moment l'ostenta el Remonis Vítem, que té 33 punts. El segueix el Morell amb 32. L'acaba 30. Ampolla, Gandesa i Valls, 29 punts. 28 per al Tortosa i 25 ja per a l'Alcanar, després de guanyar el Tortosa precisament aquesta mateixa tarda. Pel que fa a la part baixa, cal destacar el Perelló, que amb la victòria d'avui respira una mica. Es situa ara mateix el conjunt del Baix Ebre, 13, classificat amb 21 punts. I pel que fa a la zona de descens, tenim a la Selva del Camp amb 12, el Calafell amb 11 i el Roqueteng amb 10, tancant la classificació. El Cambrils, amb 16 punts, ocupa la zona de descens compensat. Així està la segona catalana. Anem a parlar de la derrota del Gandesa, que precisament en la primera jornada de Lliga guanyava 2-1 al Valls. El Valls li ha tornat amb la mateixa moneda. 2-1, victòria per al conjunt del Valls, que avui exercia com a local. Escoltem en Enric Alexandri, entrenador del Gandesa, valorant aquesta derrota.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Alexandri.
Bueno, doncs un partit que hem plantejat perfecte el Gandesa, la primera part. Lo resultat, doncs, mos ha afavorit 0-1 a la mitja part. Tenim clar les armes del Baix quines eren, i les hem pogut contrarrestar. La llàstima és que la segona part, doncs, bueno, lo lògic és que el Baix, en el potencial aèric que té, que són molt alts, i té l'Ogoma Camps i algun jugador més en un potencial aèric fort, però, bueno, s'han abocat a tirar pilotes directes constantment a l'àrea, un camp que és molt petit, bueno, és molt estret, i bueno, hem patit moltíssim nosaltres, doncs, per aquest estil de joc, doncs, no mos va. I bueno, han tingut l'empat, l'1-1 de Goma Camps, un remat de cap, i després ha sigut una atracció també en un corne, una falta lateral, no sabria definir-lo exactament com ha sigut. I bueno, ens han tombat el partit en el seu joc, en les seves armes, joc directe, joc aeri, força física. I tot i així, doncs, hem estat vius tot durant tot el partit, inclús quan ens hem quedat en 10 per l'expulsió de Marc. I ens hem defensat bé, hem tingut les nostres ocasions, inclús en 2-1 una acció de Quim 1-1 en Boris, en el porter del Baix, hem tingut l'ocasió d'empatar el partit. Bé, en definitiva, hem perdut un partit, doncs, molt igualat, que hagués pogut empatar, lo lògic. El resultat més lògic seria un empat per les ocasions dels dos equips i la intensitat del partit. S'ha decantat al costat del Baix, però bueno, estic supercontent de l'equip, de l'actitud, de les ganes i la intensitat que li hem posat al partit per poder sumar els 3 punts.
Bé, doncs, paraules d'Enrique Alexandre. Després del partit, valorant aquesta derrota del Gandesa al camp del Valls per 2-1, Genís.
Derrota ajustada del Gandesa en la seva visita al camp del Valls. L'equip d'Enric Alexandri començava l'enfrontament molt intens i molt ben posicionat i s'encarava el partit cap a la victòria gràcies al gol de Xavi Revuelta al minut 25. Durant tota la primera part, el Gandesa sabia frenar el joc del Valls i tenia el partit força dominat. Ja a la segona part, el Gandesa veia com el Valls passava un joc més directe, aprofitant el potencial aeri dels seus atacants, i el conjunt visitant cada vegada passava més problemes per contrarrestar les ofensives locals. Al minut 67, era Gerard l'encarregat de situar l'empat al marcador amb un remat de cap. El partit se li complicava al Gandesa amb el gol del Valls, i a més l'equip de la Terra Alta es quedava amb 10 jugadors després que l'àrbitre expulsés a Marc al minut 70. Finalment, després d'haver completat una gran primera part, el Gandesa veia com el Valls treia partit del seu joc directe i aconseguia situar el 2-1 al marcador gràcies a la diana d'Eduard al 75. I el Gandesa intentaria la remuntada amb ocasions tan clares com 1-1 de Quim, però no tindria èxit. Finalment, el 2-1 quedava com a resultat definitiu i amb la derrota els gandesans es situen 6-0 amb 29 punts i la setmana que ve reben a casa al Calafell.
Bé, doncs, aquesta és la crònica de la derrota del Gandesa avui al camp del Valls. Més coses de la segona catalana. Anem a fer ja el repàs a la resta de la jornada de la categoria.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Jesús Catalonia 1, Ampolla 1.
Repartiment de punts entre Catalonia i Ampolla, que van empatar ahir a 1 dissabte. Els visitants van aconseguir avançar-se al marcador a la mitja hora de joc amb un gol de Manel Sol, però els de la Santa Creu aconseguirien... És que em fa riure. Els de la Santa Creu aconseguirien empatar el 89, obra d'Eugeni del Ferro.
Més partits. Alcanar 3, Tortosa 2.
El Tortosa encadena dos derrotes consecutives després de caure al terreny de joc de l'Alcanar per 3-2. Després d'una primera part sense gols, el conjunt canareu s'ha posat amb un 2-0 al marcador amb un doblet de Chimeno al minut 50. En 10 minuts, el Tortosa aconseguia remuntar l'encontre amb una diana de Javi Asín i de Ramon, però finalment l'Alcanar sentenciava el 74 amb un gol de José Manuel Romero.
La Cava 0, la Canonja 0.
Duel sense gols avui al nou camp de la Cava amb la visita de la Canonja. El conjunt del Baix Ebre només ha deixat escapar els 3 punts de casa en una ocasió i això el manté al quart lloc de la taula en un partit on els tarragonins han donat molt bona imatge.
Cal destacar de la Cava que la situació està bastant complicada. Eh? Comenten que la situació econòmica del club és molt delicada i hi ha hagut algun enrenou que és força greu a la Cava i ja veurem com acaba tot plegat. Més partits.
Com acaba?
Eh? Vale, tallem.
Buah, tallem,
corta.
Remolins Vitem 2, Roquetenc 0.
El Remolins Vitem torna a sumar els 3 punts a casa en superar el Roquetenc per 2-0 gràcies a les dianes d'Àngel i Jota. D'aquesta manera, els roqueteros encadenen la quarta derrota consecutiva i els vitemencs es desplacen al segon lloc de la classificació.
I per acabar, el Perello 3, Roda de Barà 1.
El Perelló retroba amb la victòria després de 8 jornades i avui ha superat el Roda de Barà per 3-1. Els del Baix Ebre es posaven amb un 3-0 al marcador al minut 69 després de les dianes de Raúl Tudela i un doblet de Jordi Moedano i els tarragonins es cursaven distàncies al 82 amb un gol de Michael Emperador.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada de la segona catalana. Cal destacar que, a més, el Cambrils s'ha reforçat amb la incorporació de William, el jugador del Corbera d'Ebre. Després de jugar 2 jornades amb el Corbera d'Ebre, William ha fitxat pel Cambrils. Li han oferit feina. Un dels directius del club li ha oferit feina en un restaurant. Per tant, oferta totalment irrechazable, eh? No es podia refusar de cap manera aquesta oferta. Bé, doncs William, que ha passat fugazment pel Corbera d'Ebre, ha pogut disputar...
Com de Michelis a l'Atlètic de Madrid, més o menys.
Dos partits, va jugar la setmana passada contra el Molanova, recordo.
Sí.
I l'anterior, va debutar precisament contra l'Ametlla de Mar a casa, va jugar a Molanova i ja està. Ha tingut aquesta oferta que no ha pogut refusar de cap de les maneres. I, òbviament, en quant al tema de la Cava, òbviament la situació és molt greu i tots els ànims als jugadors, que sens dubte són els que ho pateixen més i que em consta que busquen també una mica de solució, sobretot sortida o alguna altra opció. Inclús el Corbera d'Ebre ha pogut pescar en aquest riu una mica de la Cava, que la situació és la que és, doncs ha pogut incorporar un nou jugador que està aquesta setmana, que precisament ha debutat contra l'Olímpic de Móra d'Ebre. Després en parlem. Bé, doncs això pel que fa a la segona catalana. Abans d'anar a la publicitat i tornar ja amb la tercera catalana, que és tot el que us tenim preparat per aquesta nit, que tenim moltes coses i molts derbis, grans partits i grans errades arbitrals també que us hem de comentar. Anem ja cap a la pregunta de la jornada, perquè avui la Judit tindrà bastanta feina. Judit, recordem aquesta pregunta.
La pregunta era què en penseu del nivell arbitral d'aquesta temporada i, bueno, fins al moment moltíssimes respostes. No sé si m'ha arribat a la vintena, però se deu aproximar. Vaig dient algunes. Bueno, Adriano Martínez, molt just. Fidel Guardiola, que són dolentíssims. I unes pepes i una mica xulets, alguns, sobretot, el que mos ha pitat avui, però sobretot alegria.
Dins l'estadi no es fa responsable dels comentaris.
Evidentment. Roger Marco, hi ha àrbitres molt joves i la falta d'experiència els hi està passant factura. Potser encara no tenen el nivell per arbitrar futbol amateur i tindrien d'arbitrar més temps futbol base. Cristian Barberà, jo crec que és molt bonic criticar-los des de fora del camp, però ells fan el que poden. És més difícil a quarta i tercera sense línies, i si el públic els apreta més, ells encara apreten més a veure qui guanya i encara poden donar gràcies que hi ha àrbits. Joan Aubanell, més aviat no hi ha nivell, però què hi farem, és el que hi ha, s'ha de lluitar amb això també. Josep González, el nivell arbitral a les Terres de l'Ebre és molt alt, ja que per entrar et fan fer un curset i després passar unes proves físiques i després un examen. I cada temporada un altre examen, a part que els que fa poc que ho són continuen anant al curs, el que la gent veu un altre àrbitre jovenet i per ser jovenet se pensa que pot dir-li més coses i se passen i queden més emprenyats. Adriano, s'hauria de potenciar que hi hagués línies a partits de quarta catalana. Bueno, vaig dient, Miquel, el nivell dels àrbitres és molt just i molt justos per evitar en categories especials, les categories de quarta catalana. Miquel, els àrbitres de Terres de l'Ebre són molt dolents i per Tarragona tenen una mica més de nivell. Arnautovic, si Josep González Serrano és àrbit, ho pot ser tothom, etc. Horribles, massa xuleria, etc, etc. Podria millorar bastant. Finalment, Joan Font, s'ha de respectar els àrbits perquè fan el que poden i sense ells no hi hauria futbol, però n'hi ha que etcètera, et foten a la cara i tu no hi pots fer res. Si tenen fots, tu te sancionen. No eren com la setmana passada el Ginestal versus Cambredó, partit molt intens, etcètera, etcètera.
Bueno, molt entès.
Salut i visca el futbol. Quedem-nos amb aquesta frase que diu...
Bé, la gent que ens estigui escoltant, que entri al Facebook de Dins l'Estadi, allí estaran tots els comentaris que estava intentant llegir la Judit, i inclús, òbviament, si volen dir la seva, nosaltres agrairem moltíssim també la seva participació. Així que poden continuar responent aquesta pregunta. La pregunta de la jornada Dins l'Estadi, què en creieu del nivell arbitral d'aquesta temporada? Entreu al Facebook de Dins Estadi i esperem la vostra resposta. Bé, doncs ara mateix són les 11:28 minuts. Anem ja cap a la publicitat. Tornem de seguida aquí a Dins l'Estadi.
Dins l'Estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
Vols assaborir la beguda isotònica dels millors esportistes? Disbe Group t'ofereix la possibilitat de millorar el teu rendiment al terreny de joc amb Aquarate. Si la vols provar, no dubtis en passar per l'Avinguda Verge de Montserrat número 11 de Móra la Nova o el telèfon 977 40 11 46. Disbe Group, som els distribuïdors oficials de les Terres de l'Ebre de Pepsi. Aquarate, patrocinador oficial de Leo Messi i del Futbol Club Barcelona.
Viu el futbol com només es viu al Canal Plus. La Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA i només ara tota la temporada. I a més amb Yombi pots disfrutar-lo on i quan vulguis. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Reparacions a Obanell la Màquina tenim el servei tècnic de marques com Cata, Teca, Smec i Orbegozo. I molta atenció, perquè a partir del 8 de novembre, per cada compra, tindrà l'oportunitat d'entrar en un sorteig diari. 10% de descompte en la pròxima compra superior a 30 euros. Tot això a Obanell Reparacions la Màquina, carrer Reis Catòlics número 3, 977-420-657.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, amb bones mans.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977-84-45-92. 84-45-92. Perquè després de vostè, som qui més estimem a la seva mascota. Per vocació. I això es nota. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre, a Móra d'Ebre. Servei d'hospitalització, analítica ràpida i quiròfan equipat. Ràgics, vacunacions, xips. Disposem de servei d'urgències 24 hores. I si cal, ens desplacem a domicili. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre. Antònia 105. Baixos. 977 40 16 57. Móra d'Ebre. Matins de 9 a 1. Tardes de 5 a 8. Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Si et diguéssim que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'Estadi. Dins l'Estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena
i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ja tornem a ser altre cop aquí amb tots vosaltres. Són les 11 i 32 minuts. Seguim avançant, encetem ja el bloc de la Tercera Catalana. Tenim moltes coses que explicar-vos.
Tercera Catalana.
Tercera Catalana.
Resultats i classificació.
Vinga, doncs som-hi. Tercera Catalana, grup 1, jornada número 18. Primera jornada ja de la segona volta. Camarles 1, Horta de Sant Joan 2.
Ulldecona 9, Sant Jaume d'Enveja 0.
Ametlla de Mar 4, Remolins Vitembé 2.
Mora la Nova 0, Deltebre 1.
Olímpic de Mora d'Ebre 3, Corbera d'Ebre 2.
Batea 1, Alcanave 2.
La Sénia 2, Santa Bàrbara 1.
Vilalba 2, Flix 1.
I Aldeana 2, Pinell 0. Després d'aquesta jornada, la classificació queda liderada encara per al Camarles, amb 39 punts, perseguit per l'Ulldecona, que és segon amb 38, el Batea es situa tercer amb 35 punts, i precisament amb els mateixos que el del Tebre, que després de guanyar Mora la Nova, se situa també en aquesta quarta plaça, juntament amb el Batea. El Flix, després de perdre avui, que tenia una oportunitat d'or de tornar-se a situar molt a prop dels jocs capdavanters, perquè tots els de dalt han perdut, pràcticament, excepte el del Tebre i l'Ulldecona. El Flix es situa cinquè amb 31 punts, l'Aldeana en té 30, Corbera d'Ebre 29 punts, la Sénia 26, Horta de Sant Joan 24, Pinell de Brai 23, Santa Bàrbara 23, també en té 23 l'Olímpic de Mora d'Ebre, amb 22 es queda el Mora la Nova i amb 21, atenció, surt l'Alcanave. L'Alcanave ara mateix en zona de permanència. En zona de descens compensat es troba el Sant Jaume d'Enveja amb 21 punts també, i en descens directe, Ametlla de Mar 20 punts, Vilalba 14 i tanca amb 5 el Remolins Vitembé. Així està la classificació de la Tercera Catalana. Anem a explicar-vos tots els detalls d'aquesta darrera jornada.
Club Esportiu Olímpic de Mora d'Ebre. Club de Futbol Corbera d'Ebre.
En línia, Jordi Roca.
Un partit que ha sigut una llàstima al final, que s'ha remuntat als últims minuts. Crec que un Olímpic, que ho veig de la primera jornada, que intenta jugar molt bé, que té jugadors de molt de toc, i que nosaltres, pues, practicant el nostre futbol, intentant buscar les esquenes de la defensa, crec que han portat el partit prou bé, l'han posat 2-1, i crec que a l'última jugada han pecat una miqueta d'inexperts, i allí s'ha muntat el 2-2. Ens hem quedat en dos menys, en dos expulsions bastant rigoroses, vaig en el meu punt de vista. I llavors el que parlem, la sensació era que si empatava l'Olímpic, pues, podria remuntar, i així s'ha donat. Ja t'he dit, continua treballant, l'actitud de l'equip ha sigut molt bona. Penseu que des del minut 62 hem estat en dos jugadors menys, l'equip ha posat el que havia de posar, estic satisfet en això, i com sempre dic, després d'una derrota, crec que a base, i a partir d'aquí continua treballant 16 jornades i intentar sumar el màxim possible ja la setmana que ve.
En línia, Albert Martínez.
Pues una victòria que necessitàvem, que han buscat des del començament, i crec que seguidament és que més la mereixíem, i crec que el vestuari, pues, està content, i només donar les gràcies als jugadors perquè s'han esforçat moltíssim, entre tots ho traurem i ja està, no, és que poca cosa més puc dir, i desitjar que Rafael se fiqui bo ràpid perquè el necessitem aquí i ja està.
Bé, doncs, Olímpic de Mora d'Ebre 3, Corbera d'Ebre 2. Aquest que escoltàvem ara mateix era l'Albert Martínez, el segon entrenador de l'Olímpic de Mora d'Ebre. Avui a la banqueta donant instruccions a causa de la baixa de Rafael Castellví, que està malalt. Les males llengües deien que l'havien fet fora. No, no l'han fet fora. Rafael Castellví estava recuperant-se d'una grip a casa i per això Albert Martínez donava les ordres des de la banqueta. Bé, un partit que ha començat costa amunt per a l'Olímpic, perquè als dos minuts de joc un gol en prepa porteria de Moya donava avantatge al Corbera d'Ebre. L'Olímpic, això sí, ha reaccionat i s'ha fet amb el control del partit. Sergi Anguera i Ignasi han gaudit d'ocasions molt clares per a remuntar l'encontre, però era de nou Moya, en aquest cas a la porteria correcta, qui es refeia del gol inicial per a posar l'empat a 1 al marcador al minut 22. La polèmica arribaria al 43 i hi ha una acció al mig del camp on s'enganxen dos jugadors, l'àrbitre deixa seguir, la jugada acaba amb l'1-2, a hora de Quique Cornejo, que regateja també a Marc Castellví i fa l'1-2, com dèiem, a porteria buida. Continua aquesta picabaralla que havia al mig del camp entre diferents jugadors i l'àrbitre mostra la segona groga a un jugador del Corbera d'Ebre, en aquest cas el capità del Corbera d'Ebre, Chero, que n'havia visionat ja als 10 minuts de joc, i l'altra groga per a Johan. Chero en aquest cas ha hagut d'enfilar camí de vestuaris, tot i les protestes. El greu de tot això és que Chero no era el protagonista d'aquesta acció, sinó que es tracta d'una equivocació de l'àrbitre. és el que té quan vols prendre una decisió després d'una jugada que no has vist. Al final, aquesta decisió equivocada d'àrbitre ha deixat el Corbera d'Ebre amb 10 homes a falta d'un minut per acabar la primera meitat del partit. Ja a la segona part, semblava que el Corbera d'Ebre tenia el partit controlat i refusava amb solvència totes les arribades des de l'Olímpic, però al minut 62 el Corbera es quedava amb 9 per una falta de l'Aixen al mig del camp i que mostrava d'aquesta manera el col·legiat la segona targeta groga, també molt protestada per part del conjunt de la Terra Alta. Tot i les adversitats, el Corbera, al que li anaven minvant les forces a poc, doncs encara aguantava el marcador, inclús ha tingut alguna oportunitat per a sentenciar el partit amb accions de Quique Cornejo i de Fidel Guardiola, que han tingut oportunitats per a acabar de tancar-lo. No obstant, compte aquí, minut 85, error gravíssim de Quique Cornejo, tot un veterà com ell ha comès un error de novato.
Pardillo.
Vol treure ràpidament una falta a la frontal de l'àrea. El Corbera guanyava 1-2, una falta molt bona, molt a prop de la mitja lluna. Ha volgut treure ràpid per a forçar la targeta groga del jugador de l'Olímpic. En aquest cas, Sergi Vila recupera ràpidament l'esfèrica, munta un rapidíssim contracop que acaba amb el 2-2, amb el gol de Pau Muñoz. Un gol que ha fet molt mal als ànims del Corbera i que, paral·lelament, ha fet créixer també les esperances de l'Olímpic. Al minut 85 veia com empatava el partit 2-2. I ja al minut 89, amb un golàs d'Ivan Lagunas, que xutava des de la frontal de l'àrea, des de lluny, feia embogir a tots els aficionats locals per a gaudir d'una victòria balsàmica, remuntada espectacular de l'Olímpic a la zona part. Golàs també d'Ivan Lagunas, dedicat a la seva filla, recent pare. Ivan Lagunas, ja el van felicitar des d'aquests micròfons. I doncs tenia ja el primer golet, un gran gol d'Ivan Lagunas, que significava el 3-2 al minut 89. Balsàmica victòria per l'Olímpic de Móra d'Ebre, que ha remuntat el partit ja en els darrers minuts de l'encontre, mentre que el Corbera d'Ebre haurà de provar sort la propera setmana. Porta ja dos derrotes consecutives. La propera setmana, del Tebre, Olímpic de Móra d'Ebre i Corbera d'Ebre, Batea. Compte en l'Olímpic, que la victòria d'avui li va molt bé, però continua juntament amb molts altres equips amb la pugna per evitar el descens. La nota negativa que n'hi ha hagut d'aquesta jornada amb aquest partit és la lesió de Jonathan Herrero. Lligaments. Sembla que tot indica lligaments. Ja és la quarta lesió de lligaments que pateix aquest jugador. És a dir, que compte. Dani Calvo, a més, també ha rebut una dura entrada ja a la part final del partit per part d'Admet. Semblava que s'anava recuperant a poc Dani Calvo d'aquesta entrada dura també a la part final. També motiu del Corbera d'Ebre, el fet de que et remuntin en els últims instants. Ja sabeu que aquestes entrades, a vegades, a destemps, i més per la ràbia de que et remuntin en els últims minuts, doncs ha pogut costar-li la lesió a aquest jugador, que per sort no ha anat a més, sembla ser. Així que aquesta és la crònica del partit del derbi d'aquesta tarda entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i el Corbera d'Ebre.
Atlètics de Móra la Nova.
En línia, Ambró Segura.
Bueno, pues una derrota una miqueta dolorosa, perquè és un partit d'aquells molt estranys, un partit complicat, condicions meteorològiques no ajuden, fa molt, no un vent huracanat, però un vent que et modifica una miqueta la forma de jugar. Potser no hem estat acertats a la forma d'entendre com ho havíem de fer-ho, i això ens ha costat el partit, perquè no hem protegit bé les caigudes, no, tant ofensiva com defensivament, i això feia que no tinguéssim possibilitats de tindre una segona jugada, de poder arribar a dalt amb perill. Jo crec que hem fet tants mèrits com ells com per marcar un gol, per tant, jo crec que un empat hagués sigut més just, però bueno, no és qüestió de justícia, sinó de treball i de cert, i no l'hem tingut.
Bé, doncs eren paraules d'Ambrós Segura després del partit contra el Deltebre. Com dèiem, nova derrota dels Atlètics de Móra la Nova en la visita d'un Deltebre, en un partit molt igualat i amb diverses opcions de gol per als dos equips. Pot ser el més just, hauria estat un empat, però al final un gol en prèvia porteria del Móra la Nova va donar 3 punts importants al Deltebre, que d'aquesta manera s'apropa també al lideratge, mentre que per l'altra part els moranovencs segueixen en una zona molt complicada de la Lliga. En quant al partit, podríem dir que Ferran també va tornar a ser decisiu. Ja va ser-ho la setmana passada en el partit contra el Corbera i també ho va ser ahir a la tarda, amb algunes intervencions de mèrit. La més clara, passada la mitja hora de joc, quan treia una pilota sobre la mateixa línia de gol a la sortida d'un córner. I de cara a la segona meitat, als 48 minuts, doncs arribava el que acabaria sent decisiu. Va acabar decantant-se la balança amb una acció desafortunada per a la defensa del Móra la Nova, en aquest cas d'Àlex Robles, que va refusar malament la pilota i amb l'ajuda del vent, ajuda inestimable del vent, l'esfèrica va sorprendre també a Ferran, que no va poder fer res per evitar el gol. El partit s'hagués pogut igualar ràpidament, ja que dos minuts més tard Edu Llop enviava la pilota al pal després d'una grandíssima acció individual dins l'àrea. Posteriorment, el del Tebre també va gaudir de dues bones oportunitats, però de nou Ferran Argilaga, providencial, evitava la sentència visitant. Ho va provar fins al final el Móra la Nova amb un Ferran que inclús ho puja a rematar, però l'última va ser per a Magí, que va disposar de l'última gran oportunitat del partit, però el porter del Deltebre va evitar el gol quan semblava que arribava l'empat. Un partit que es va allargar fins al minut 96. Bé, la propera setmana, Remolins Vitembé, Móra la Nova, serà dissabte, dia 1 de febrer, a les 5:15 de la tarda. Partit que no es pot fallar, Genís?
No, realment són partits d'aquestos que si volem començar a sortir d'aquesta zona, d'aquesta llarguíssima zona complicada, doncs hem de començar guanyant aquests partits. És una pena que se'ns escapés aquest partit a casa, però a veure si el del Remolins el podem solventar bé.
Recordem el Remolins Vitembé, que és el cue de la classificació, que precisament avui ha perdut contra l'Ametlla de Mar. Més coses sobre aquest partit. L'anècdota de la jornada, sens dubte, va passar en aquest encontre amb aquest gos que va entrar al terreny de joc, que està, crec, al meu Facebook encara.
I el Facebook de Dins Estadi també està.
També està el Facebook de Dins Estadi?
Perquè tu vas enllaçar, vas dir etiquetar Atlètics o alguna cosa i ho...
Atlètics, sí, però Dins Estadi crec que no ho vaig etiquetar, però... en aquest cas...
Ho he vist abans, aquí.
Bueno, això és important, que ho hagis vist. I en aquesta fotografia, hi ha un comentari de Magí que diu, no, la foto del partit és el mal arbitratge que vam rebre una vegada més, si no recordo malament, Judit, si m'ho pots repetir ràpidament.
Ara damunt de que me fas quedar malament,
Jo miraré.
Hem d'anar ràpids. Ja ho tens, aquí.
La foto del partit és una vegada més els arbitratges a casa, i no és una excusa.
És una realitat.
Bé, doncs, sobre aquest comentari també m'agradaria parlar perquè, òbviament, en un dels partits que s'han quedat descontents de l'arbitratge, el Corbera d'Ebre també estaven bastant enfadats amb l'arbitratge d'avui, òbviament, l'expulsió que reben de la primera part és totalment injusta en aquest aspecte, i de cara al partit del Móra la Nova, que també és un altre dels equips, a part del Flix, a part del Vilalba, entre d'altres, doncs és l'actuació arbitral que van rebre ahir dissabte. Ara bé, la part negativa, la resposta d'algun aficionat que li va propiciar un calbot a l'arbitratge, a l'àrbitre, després d'acabar el partit. Ostres. Compte aquí, perquè això pot suposar, segur, una multa econòmica per al grup. L'àrbitre, a més va ficar a l'acte que havia hagut escopinyades i el calabot aquest, això sí, sense fer-li mal. Però, compte, perquè el Morano, en aquest cas, és reincident, no seria la primera vegada que s'hi tanca el camp per a incidents d'aquesta manera, així que veurem què passa al final. És a dir, s'ha de dir també, òbviament, que fan a vegades malament la seva feina, però tampoc s'ha d'arribar a cert punt
i tant
de
arribar a les mans damunt.
De tocar-los, no?, en aquest cas. I ja sabeu que els àrbitres no es poden tocar de cap de les maneres, ni els jugadors, i menys els aficionats, també, perquè no hi pinten absolutament res en aquest aspecte, no? Bé, doncs, aquí queda dit. Poden seguir, continuar encara fent les vostres valoracions en quant a l'arbitratge.
S'ha frenat una miqueta.
Bueno, és que hem començat molt fort,
Sí.
Hem començat molt fort. Bé, doncs, fins aquí la crònica del partit entre el Móra la Nova i el del Tebre d'ahir dissabte.
Futbol Club Vilalba. Joventut Esportiva Flix.
En línia, Albert Lizaso.
Bueno, el partit d'avui ha sigut, la veritat és que no tinc res a reprochar als meus jugadors, perquè penso que han fet un gran, han lluitat tot el partit i ho han donat tot, perquè era un camp difícil, un camp complicat, un camp de terra, el que ja va anar molt necessitat de punts, i la veritat que també ells ho han donat tot, però bueno, jo sé que posar amb l'actuació de l'àrbit és el més fàcil que hi ha, però avui l'àrbit, la veritat és que ha estat desastrós per a nosaltres, no? L'àrbit avui ha decidit el partit per nosaltres. El segon gol del Villalba no havia de pujar mai al marcador, que ha sigut el minut 45 per la indecisió de l'àrbit, i la veritat ens ha perjudicat al 100%. Llavors, un futbol molt agressiu per part del Villalba, amb unes entrades molt fortes, que l'àrbit no s'ha pogut sancionar, i ens ha perjudicat molt. I per mi l'àrbit avui ha perdut els papers, i el noi... vamos, és que ha sigut... inclús l'entrenador del Villalba m'ha dit amb el segon gol que s'havia equivocat l'àrbit i tal, però bueno, no hi ha res a fer... el partit s'ha acabat i bueno, pues mira, si el Villalba li ha fet aquests punts, pues bueno, millor per ells.
En línia, José Luis Poley.
Pues bueno, un partit molt disputat,
feia una mica de vent, nosaltres hem començat a favor de vent, hem començat apretant molt, hem apretat dalt, hem robat pilotes, però bueno, ells tenien les, han tingut alguna ocasió de gol, però bueno, les circumstàncies han ficat que nosaltres marquéssim primer, Gilabert, que s'ha deixat una mica negat de cara a porta, ha fet l'1-0, després ells ens fan l'1-1, en una jugada supertonta, nosaltres molt la juguem dins de l'àrea i mos pita penal, i bueno, i en una altra jugada 2-1, anem a la mitja part guanyant 2-1 i a la segona part los Lix a favor de Beni, ja mos ha tancat quasi a la nostra, al nostre camp tota la segona part, mos han defensat com han pogut. Miquel, porter, està espectacular aquesta temporada, ens ha tret totes, pilotes penjades. Bueno, crec que el més just avui los Lix ha mereixit alguna cosa més, segur, un empat, però el futbol és com és, i avui doncs, el Villalba, 3 punts que ens fan moltíssima falta.
I fins aquí Polei, eh? Fins, sí. I fins aquí Polei, l'entrenador del Villalba.
Corten!
Bé, doncs, partit força mogut i amb polèmica arbitral, tal com us ja hem avançat aquí el programa i com remarcava també Albert Lizaso, el tècnic del Flix.
Doncs Villalba 2, Flix 1, el Villalba s'imposa al Flix en un dels derbis de la jornada i aconsegueix 3 valosos punts que li serveixen per anar sumant amb l'objectiu de sortir de la zona de descens. El Villalba començava el partit a favor de vent i això li permetia pressionar molt la sortida de pilota del Flix, que no es trobava còmode durant la primera part. Al minut 11, un enratxat Xavi Gilabert posava per davant els locals fent l'1-0. Amb el gol, el Villalba s'esperonava i veia possible la victòria davant un Flix que seguia sense situar-se al terreny de joc. Tot i això, una jugada absurda dins de l'àrea acabava amb un penal favorable al conjunt visitant que acabava transformant-s'hi d'art. Amb l'1-1, el Villalba no s'enfonsava i aconseguia tornar a aixecar el partit amb un altre gol de Gilabert, molt polèmic i molt protestat pels jugadors del Flix. Amb aquest resultat s'arribava al descans i a la represa el Flix, a favor de vent, començava a trobar el seu joc de toc i embotellava el Villalba a la seva àrea. Els locals es feien forts defensivament amb una defensa molt dura i un Miki que completava una brillant actuació sota pals. El Flix es veia constantment frenat pels defensors locals i en constants decisions arbitrals que perjudicaven els visitants. Finalment, tot i les múltiples ocasions de gol, els homes de Lizaso no aconseguien el gol de l'empat i veien com els 3 punts es quedaven a casa. Amb la derrota, el Villalba suma 14 punts i segueix en descens, i el Flix encadena 3 partits sense guanyar i es situa 5è amb 31 punts. La setmana que ve, Flix Aldeana i Santa Bàrbara Villalba.
Bé, el segon gol del Villalba és sobretot el que es queixen el Flix en una sessió al final que ha acabat suposant el gol per al Villalba.
Sí, realment el Flix comença acusant l'actuació arbitral a partir d'aquí i després segur que a la segona part doncs entrades molt dures, com ha dit l'Albert, i l'àrbit no ho ha sabut tallar.
Bé, doncs aquesta és la crònica del partit, el derbi entre el Villalba i el Flix. Tenim més encontres que de seguida els expliquem.
Club de Futbol Batea.
Batea 1, Alcanar B 2, sorprenent derrota del Batea davant l'Alcanar B, que amb la victòria d'avui escala posicions i es situa fora del descens amb 21 punts. L'equip de Joan Vallès veia com als pocs minuts de joc l'Alcanar obria la llauna amb un xut creuat de Joan Forcadell. Amb el 0-1 en contra, el Batea començava a entrar al partit, però davant es trobava un Alcanar voluntariós i amb una intensitat molt alta. Després de deixar escapar alguna ocasió clara de gol, els locals veien com una pèrdua de pilota al mig del camp suposava una contra que Oriol Josep feia el 0-2. La lesió d'Agustí a la mitja part no ajudava els bateans a aixecar el partit. Tot i això, a la represa el conjunt visitant reculava més al seu camp i el Batea tindria alguna ocasió clara per ajustar distàncies. Finalment, l'Alcanar sabria aguantar el marcador durant bona part del segon temps i inclús l'hagués pogut ampliar en alguna contra. El gol del Batea, obra de Josep, arribava massa tard i finalment l'1-2 seria el resultat definitiu. En la derrota, el Batea situa quart amb 35 punts.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Camarles 1, Horta 2. L'Horta ha completat una brillant actuació al camp del Camarles i ha aconseguit la victòria per la mínima. El conjunt visitant s'avançava al marcador amb un bon gol de Miquel ben entrada a la primera part. El Camarles disposava d'alguna ocasió amb 2 xuts esporàdics de Marc Prades, però l'Horta es mostrava molt segur al terreny de joc i hagués pogut arribar al descans amb un marcador més ampli. A la segona part, el Camarles aniria a buscar l'empat, però l'Horta seguia molt treballador i no deixava escapar el treball realitzat durant tota la primera part. Ja les acaballes del partit, Joan Smel semblava sentenciar el partit amb un golaç de vaselina, però el Camarles aconseguia retallar distàncies amb el gol de Fluixa. Tot i així, no hi hauria temps per a la reacció i l'Horta tornava de Camarles amb 3 punts molt valuosos.
Molt bé.
La setmana que ve, Horta Ullicona. Pots parar ja de tonteria, sí. Javi, tio. Hòstia, és pesat, eh? Vinga.
Tants dies amb ell.
Sí, no, ja, no, ja.
Al final,
no. Ja ho estava abans de marxar, vull dir.
Cuidado, tants dies.
Club de Futbol Pinell.
Aldeana 2, Pinell 0, derrota del Pinell en la seva visita al camp de l'Aldeana, un dels equips més regulars de la categoria. L'equip de la Terra Alta plantaria cara als locals i es veuria en un partit força igualat. El primer equip en anotar seria l'Aldeana, tot i que el Pinell disposaria d'una sèrie d'ocasions força clares per a posar-se per davant, entre les quals dos pilotes al pal. La igualtat es mantindria fins al minut 55 quan Sergi enviaria un xut des de 25 metres que es colava per tota l'esquadra. Amb el gol en contra, els homes de Xavi Marrodán intentaven aconseguir l'empat avançant les línies, però veien com 10 minuts més tard de fer el primer, els locals anotaven el segon mitjançant Àlex Gallego. El Pinell també tindria diverses ocasions per a fer pujar el 2-1 marcador, però avui no seria el dia dels davanters visitants. La manca d'encert faria perdre els 3 punts al Pinell, que veia com, tot i haver realitzat una gran actuació, que hi ha derrotat el camp de l'Aldeana. La setmana que ve s'haurà de refer a casa contra el líder.
El repàs de la resta de la jornada.
Més partits. Ulldecona 9, Sant Jaume d'Enveja 0.
Golejada del segon classificat, l'Ulldecona al Sant Jaume d'Enveja. El conjunt faldut ha sigut l'amo i senyor de l'encontre després d'un gol en pròpia del Sant Jaume i que ha seguit amb un repòquer de Santi Sancho i les dianes de Josep Fibla, Yacine i Ivan Abad.
Ametlla de Mar 4, Remolins Vitembe 2.
L'Ametlla de Mar continua amb la dinàmica positiva després de superar el filial del Remolins Vitembe per 4-2. Els caleros es posaven per davant al 24 amb dos gols d'Abraham i de Jordi Lleó i al 29 David Martínez establia el 2-1. Abans del descans, Mauricio Basílica feia el 3-1 i Miquel Àngel Mola tornava a ampliar distàncies fent el 4-1. Al segon temps, el Vitembe retallava distàncies a través de Fouat per fer el 4-2 final.
I per acabar, la Sénia 2, Santa Bàrbara 1.
La Sénia ha fet els deures a casa i ha superat el Santa Bàrbara per 2-1. Pau Muñoz havia ballat en el minut 1 i Marc Fonollosa augmentava distàncies al 31. Eduard Roig escurçava el marcador al 88 després de transformar una pena màxima.
Molt bé, i fins aquí la resta de la jornada. El grup primer de la tercera catalana. Fem un salt. Anem cap al grup segon.
Resultats i classificació.
Vinga, ja estem al grup segon de la tercera catalana, jornada número 16, amb les Borges del Camp 0, Falset Esportiu 1.
Envolat, eh?
Salou 2, Hospitalet... T'has equivocat, Eduard. Bueno, ara fem una cosa.
Hombre,
ràpid.
Hem imprimit la jornada anterior.
La jornada anterior, ara ho arreglem, tranquil.
Molt bé, hagués volat que ho haguéssiu fet tot i després ho haguéssiu hagut de tornar a fer.
Sí, vinga.
Molt bé, Judit.
Ara ho he vist ràpidament, quan he vist les Borges del Camp Falset. Però
augment
bueno,
de sou per la Judit.
Per això no he continuat, ja, per això no he continuat. Vinga, jornada ara número 18, no és la 16, és la 18. Bonavista 1, Sant Pere i Sant Pau 5.
Alcover 2, Maspellicer 0.
Alhambra de Reus 2, Vilaseca B 2.
Espanya Canonja 0, Salauris Futbol Club 1.
Unió Astorga 0, Camp Clau 1.
La Pastoreta 5, Cambrils United 1.
Suspès el partit entre l'Hospitalet de l'Infant i el Montbrió. Falset Esportiu 2, Racing Club Futbol Bonavista 2.
I Salou 0, les Borges del Camp 1.
Bé, doncs, aquests són els resultats d'aquesta jornada. Anem a veure la classificació. Ara mateix liderada pel Camp Clar amb 43 punts. Vilaseca segona amb 38 punts. L'Espanya Canonja amb 35. I el Falset Esportiu el trobem a la desena posició amb 26 punts. Pel que fa a la part baixa de la classificació, tenim el Salauris amb 17, ocupant zona de descens compensat. Sant Pere i Sant Pau, 14 punts. Montbrió amb 13 i tanca amb 8 punts les Borges del Camp.
Falset Esportiu.
Ahir la tarda el Falset s'enfrontava a un rival de la part alta de la classificació, el quart classificat, el Racing Bonavista. Podríem resumir la primera part en un gran joc de toc del Falset, que va ser recompensat al minut 21 quan Carlos Figueroa marcava un espectacular gol de falta en un potent xut des de força distància, però el Racing no va tardar en reaccionar i al minut 23, aprofitant un error defensiu del Falset, empatava el marcador. L'equip del Priorat va continuar tocant i tocant i al minut 31 tornava a avançar-se el marcador, però altre cop el Racing reaccionaria amb un gol amb una mica de sort, ja que després d'un xut des de la frontal de l'àrea, aquest rebotaria un defensa falsetà que enganyava el porter falsetà, que va tocar la pilota però no va poder evitar l'empat. En empat es va arribar al descans, tots dos equips volien aconseguir els 3 punts i la segona part es va veure un partit trencat en el qual tots atacaven i pocs defensaven, unes vegades gràcies als porters, altres per desencerts dels davanters, però el resultat ja no es va moure. Just empat i molt treballat per part del Falset Esportiu. La propera jornada, el Falset Esportiu es desplaçarà al terreny de joc del Montbrió.
Bé, doncs és el proper partit del Falset Esportiu. Vinga, que ràpidament ja va cap a la publicitat. Abans, però, hem de fer un repàs a la pregunta d'aquesta jornada que està fent despertar a molta gent
i
que...
Sí, avui no tenen
Déu-n'hi-do, aquí un munt de comentaris.
Avui no tenen son. Bueno, abans ens hem quedat, si no m'equivoco, ja no tinc ni veu.
Oi. De tant parlar.
De tant...
De tant fer aeròbic.
De tant parlar. aquí, calleu, que m'havia perdut.
Ja ho sabem, ja.
Ens hem quedat amb Joan Font, bueno, segueix Enric Ramos, ser àrbitre és molt difícil, el millor àrbitre de les Terres de l'Ebre és Josep González Serrano, Joan Galende, els joves mira, els hi falta experiència, però els hi sobra xuleria, i els veterans el que haurien de fer és baixar les panxes, que no els hi deixa veure si porten botes o sabates de ballarines. La majoria dolentíssims, alguns se'n salva per això, però pocs. Gerard Font, estic amb la majoria, el nivell és molt justet, es nota molt la diferència quan arbitra una experiència que un jove n'ha molta prepotència i poc saber fer dins del camp. Jo veig una baixada de nivell enorme comparat amb 4 o 5 anys enrere. Joan Serra, jo penso que hem tornat als temps de quan pitava Tomàs Badia i Xalà, que gran era aquell home. Un altre comentari de Gerard Font, abans molts dels àrbitres eren jugadors i ara que tens una edat ja no et deixen començar a arbitrar. Penso que la majoria de jovenets que arbitren ara són jugadors resignats que no han trepitjat mai un camp com a jugadors i es pensen que un curset són els reis del terreny de joc.
Igual que els periodistes esportius.
Déu-n'hi-do això com està. Eloi, jo crec que a les categories que estem jugant tampoc es pot demanar molt més, aquí hi ha diversitat de...
d'opinions.
Evidentment. Joan Forcadell, els jovens per joves i els gats vells per xuleria, però en alguns camps, com avui Batea, la gent no m'ajuda gens. Quan veuen resultat advers, l'apaga l'àrbit. I finalment, Albert, són dolentíssims, ja pot ser la categoria que sigui, però tots els equips es mereixen un àrbit en condicions.
M'agrada perquè estem traspassant una mica les fronteres i aquí ve comentaris de gent de l'Ametlla de Mar, de jugadors de l'Alcanabeu, vull dir...
La cosa...
Estem arribant aquí.
És que saps què passa? Que sí, sí. Nosaltres sempre ens queixem de l'actuació arbitral, òbviament dels equips de la Ribera d'Ebre i Terra Alta i Priorat, que són els que sempre ens tenim més contacte amb ells i que sempre ens ho fan saber d'aquesta manera. Però, òbviament, suposo que també Alcanabé i Ametlla de Mar, altres equips, també pateixen aquests arbitratges, suposo que també els pateixen i que d'aquesta manera, doncs, aprofitant aquesta pregunta que estem formulant avui, que és molt genèrica, també aprofiten la seua per a dir-nos el seu punt de vista, al que nosaltres agraïm moltíssim. Poden continuar fent les seues valoracions, poden continuar responent a la pregunta de la jornada de Dins l'Estadi entrant al nostre Facebook de Dins l'Estadi. Així que tenen feina durant aquesta publicitat que de seguida encarem. Ens falta ja la part final del programa, quan van a ser ja les 12 de la nit. Quarta Catalana, tenim tot el que ha passat aquesta setmana a la Quarta Catalana amb alguna altra notícia, de seguida us la desvetllem. I a més, tot l'apartat de futbol internacional amb els nostres futbolistes ebrencs al món i la crònica poliesportiva. Ah, i per cert, una cosa que ens n'havíem oblidat abans. Batalla ha tornat ja al Gandesa. Enhorabona des d'aquí, eh?
I tant.
I lo de Frede, la lesió de Frede, sembla ser, toquem fusta, que no és tan greu com es pensàvem i que en unes setmanes podria reaparèixer. Estarem també ben pendents de l'evolució del millor jugador de la temporada passada per tots els oients de dins l'estadi.
Curiós lo de Batalla, perquè avui al camp del Valls, ell és de Valls, i ha volgut fer l'acalentament, tot i que no està convocat, ha volgut fer l'acalentament una miqueta de...
A poc a poc. Bé, doncs, ara mateix són les 12 en punt, anem ja cap a la publicitat.
I és dilluns,
passen 25 segons d'avui dilluns, dia 27 de gener. Anem ja a per la recta final del programa d'avui diumenge. Publicitat, tornem de seguida.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
Cansats de pagar grans factures de llum, gasoil o gas per escalfar-vos? A Instalcelma us proposem una bona font de calor, neta, econòmica i renovable, la biomassa. A Instalcelma us oferim assessorament, venda i muntatge d'estufes per cremar biomassa, tant de llenya com de pallet o d'altres. Som distribuïdors directes de grans marques. Instalcelma. Truqueu i informeu-vos sense compromís. 977 43 50 83 o 629 34 70 36. Ofertes permanents.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A La Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a La Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques... Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. Avinguda València 31 de Gandesa. 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Òscar Pintura Decorativa. Pintura industrial. Estucats. Apliquem tota classe de pintures. Rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència. I sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa. A Benissanet i Miravet.
Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, resultats, classificacions, classificacions, entrevistes, entrevistes, jugadors, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Són les 12 i 4 minuts, encarem ja la recta final del programa d'aquest diumenge, dia 26 de gener, estem ja el dilluns, però acabem el programa que vam començar ahir diumenge.
Buah. Però això ha passat sempre, no sé per què ho heu dit.
Pareix que sigui una eternitat.
No, a vegades, últimament, acabem abans de les 12.
Sí, claro, que has de dir.
Com la setmana passada. Bé, quarta catalana.
Com més gent, pitjor.
Sí? Mm. Bueno, però val més així que no pas de l'altra manera,
sí.
No?
Sí, home, claro.
Com més sirem, més riurem. Quarta catalana, grup 20, anem a repassar tot el que ha de ser aquesta jornada esportiva a la quarta.
Vinga.
Quarta catalana.
Quarta catalana.
Aquesta és la de fondo.
Resultats i classificació.
Semblava flashback ahir, no? Ja ve?
Sí, sí, sí. Va festival, eh?
Jornada número 18 a la quarta catalana amb el Xerta 0, Godall 4.
Roquetanc B, 5, Ascó B, 1.
Campredó 4, Jesús i Maria B, 1.
La Cava B, 0, Jesús Catalònia B, 1.
Sant Jaume d'Enveja B, 0, Ebre Escola 2.
Bot 1, Tivenys 4.
I la Galera 0, Arnes 0. Suspès el partit entre el Benissanet i el Montells perquè els Montells s'ha retirat de la competició. I el gent està descansant aquesta jornada de número 18 a la quarta catalana. Una jornada que, recordin, és la primera, de la segona volta. Bé, doncs ara mateix, la classificació queda de la següent manera. El Godall, líder amb 51 punts. Segon, Campredó amb 34. Tercer, Tivenys amb 34. Roquetenc B, quart amb 32. I Benissanet, cinquè, amb 31 punts. L'Arnes en té 29, també en té 29 el Catalònia B, 27 per al Ginestar. L'Escobel el trobem a la tretzena posició amb 19 punts, Bot 15 punts, Xerta 10 i Sant Jaume d'Enveja 1. Els Montells ja no el nombrem perquè s'ha acabat retirant de la competició. Bé, doncs, en quant al Benissanet Montells, bé, el partit no s'ha disputat perquè els Montells a finals d'aquesta setmana ja van notificar la federació que es retiraven de la competició. Si us en recorden, quan va passar aquell incident al camp de l'Arnes, l'Arnes Montells, ja vam comentar que als Montells se li aplicaria una sanció econòmica de vora els 130 euros aproximadament per a marxar a la mitja part i que també se li restarien 3 punts dels que tenien. Efectivament, se li van restar els 3 punts. Tot i això, els Montells va dir que si se li aplicava aquesta sanció econòmica i si se li restaven els 3 punts, que molt probablement abandonarien la competició. No sé si això ha estat la sentència definitiva, és a dir, si aquesta retirada dels 3 punts i la sanció econòmica els ha suposat el dia 10 a la competició o no, però el que sí que sabem és que el divendres ja van avisar que no continuarien amb aquesta competició de la quarta catalana. El correu que han enviat a la Federació Catalana de Futbol diu que es retiren, textualment, ho fica, que es retiren per la situació econòmica que pateix el club. Així que els Montells diu adeu a la competició en aquesta primera jornada de la segona volta. Bé, dit això, anem a parlar de la resta de partits que sí s'han disputat.
Club Esportiu Ginestà.
Ginestà no ha jugat, descansava aquesta...
Molt bé, Javi.
Molt bé.
Tenies bastantes opcions i a la que no era.
Però sí que s'han jugat més partits.
Club Esportiu Benissanet.
Que no volguéssiu parlar.
La Benissanet també no jugava.
Pues muy bien.
Pues fet aposta, en serio, tío. No, veig així de rup. Perquè jo anava a dir Benissanet.
Arnes, Club Esportiu.
Ara.
Arnes, sí.
Vaig per ordre, tío. Mira, si tu mires l'esquelet, Ginestà, Benissanet, Arnes, Escolta.
Perquè l'Edu està parlant 2 minuts ara. Per què? Perquè ha parlat 2 minuts ara, l'Edu.
Bueno.
No m'escoltava.
Però els oients, no?
Estava pensant en altres coses ara mateix.
Claro.
La Galera 0, Arnes 0, primer empat de la temporada de l'Arnes, que no aconsegueix els 3 punts de la seva visita al camp de la Galera. El partit estaria marcat per l'alta intensitat que van oferir els dos equips, que tot i no aconseguir cap gol, tots dos disposarien de diverses ocasions clares per emportar-se els 3 punts. A la segona part, el partit s'embrutaria a poc, però cap dels dos equips aconseguia posar el seu joc. D'aquesta manera s'arriba al final del partit amb l'empat a 0 i a l'Arnes el punt aconseguit li serveix per a situar-se fins a la 7a posició amb 29 punts. Està escalant bastant l'Arnes aquests últims partits i déu-n'hi-do, està, sí, com hem dit, 7è amb 29 punts, per exemple, el 3 Ginestà, per exemple, a prop.
L'ha superat.
Superat. La setmana que ve, Arnes Xarta.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs l'Ascó va perdre ahir al camp del Roquetenc per 5-1. Tot i això, començaven belles coses per al conjunt de Rubén Viúdez, perquè al minut 35 de partit, Joan Serra feia tot un golaç des del mig del camp. Era el 0-1, s'avançava d'aquesta manera.
Sí, m'ha obrint Nuno, tot emocionat pel Facebook, i m'ha dit, Isu, per què he fotut un golaç? I sí, enhorabona, Nuno, perquè, com ha dit l'Edu, va dir que ser un golaço.
Doncs Joan Serra, Nuno es diu?
Sí, Nuno.
Doncs marcava des del mig del camp, en una primera meitat del partit molt igualada, però que, sens dubte, aquest gol va acabar decantant la balança una mica al primer temps. Ara, això sí, de cara a la segona part, un error defensiu de l'Ascó permetia al Roquetenga empatar el partit al minut 57, i després, 3 minuts després, al minut 60, 2-1 a favor del Roquetenga en un penal, ens comenten des d'Ascó, inexistent. També es van queixar moltíssim de l'arbitratge rebut ahir dissabte al camp del Roquetenc. No només pel penal, sinó per una altra cosa, és que ens comenten des d'Ascó que l'àrbitre era de Roquetes. En aquest aspecte no ho podem assegurar, no el coneixem ni res, però sí que des d'Ascó ens han comunicat aquesta informació. Bé, doncs era el 2-1 de penal al minut 60 a favor del Roquetenc i després arribarien 3 gols més, un al 69, l'altre 75 i el definitiu 5-1 al temps de descompte, que posava el 5-1 a favor del Roquetenc, que se situa ara mateix a 2 punts de l'ascens de categoria, mentre que l'Ascó queda ara mateix en aquesta 13a posició amb 19 punts. La propera setmana l'Ascó jugarà a casa contra el Camp Redó. D'altra banda, el Benissanet ho farà al Camp del Godall i el Ginestà a casa contra el Sant Jaume d'Enveja.
Cal dir que el Roquetenc, per molt que intento pujar, ho té molt fotut el que és el primer equip, que només ha puntuat 10 punts, que té el descens a tocar. Llavors serà impossible.
Llavors aquí hauríem de mirar com quedaria la classificació. Per tant, el que pujaria següent seria el Benissanet. Gràcies per aquest aclariment, Javi. Efectivament, si baixés el Roquetenc a la tercera catalana, no podria pujar el Roquetenc B.
És molt possible, van 10 punts per la qual...
Està cantat, Bé, doncs això és el que va passar, el 5-1 a favor del Roquetenc ahir dissabte. Més partits.
Bot Futbol Club.
Bot Utivenys 4, derrota voltada del Bot a casa davant un dels capdavanters de la taula. El Bot començava des d'un bon principi amb el marcador en contra després del gol al minut 7 de David Sabater. El Bot no aconseguia trobar-se al terreny de joc davant d'un Utivenys molt intens que tenia moltes ganes d'emportar-se els 3 punts. Al minut 21, Francesc Pinyol feia el 0-2 i el gol en pròpia de Rubén Saladier 5 minuts més tard ja deixava pràcticament sentenciat el partit a la primera part. Al segon temps, el Bot buscava la reacció mitjançant el gol d'Oriol al minut 50, però ràpidament el Tivenys apagava el foc amb el gol de Robert Beltrán només 2 minuts més tard. Els visitants baixarien la intensitat i, finalment, el resultat seria 2-4. La setmana que ve, Bot Ebrescoda.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, doncs anem a fer ja el repàs de la resta de la jornada d'aquesta quarta catalana amb el Xerta 0, Godall 4.
El líder, el Godall, torna a esgarrapar els 3 punts després de superar el Xerta per 0-4. Els autors dels gols van ser Florín, Joan Zaragoza i un doblet de Joan Lavernia que no van donar opcions al conjunt xertolí.
Campredo 4, Jesús i Maria B 1.
El Campredo continua demostrant que és un dels equips més forts de la categoria amb el permís del Godall i va superar també ahir dissabte el filial del Jesús i Maria. Tot i començar perdent amb un gol de Dani Pitarque, els locals van capgirar el duel gràcies a les dianes de Joel, Francisco Manuel López i Omar Machi, aquest en dues ocasions.
La Cava B 0, Jesús Catalonia B 1.
Marc Díez va sentenciar el duel que enfrontava la Cava i el Jesús Catalonia, anotant el gol que va ser el definitiu al minut 41 de partit.
I per acabar, Sant Jaume d'Enveja B 0, Ebre Escola 2.
El Sant Jaume va caure derrotat una setmana més amb la visita de l'Ebre Escola, que li va marcar dos gols. Lluís Sanz al minut 35 i Abdelak Srir als 86 sentenciarien el partit.
Cal destacar el grup 24, que el Porrero ha tornat a perdre aquesta jornada per 4 gols a 1 al camp del Cambrils Unió.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Díaz.
Sóc Enzo Rangel.
Hola, sóc Pedro Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Bé, doncs seguim avançant, que estem ja a la part final del programa. Són les 12:13. Futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. València 2, Espanyol 2. El València no va ser capaç d'emportar-se els 3 punts davant un bon Espanyol que es va plantar a Mestalla amb molta ambició. Els pericos es van avançar amb un gol de Córdoba, només començar, però Alcácer i Juanás van capgirar el marcador. Abans del descans, Sergio García va empatar de penal. Oriol Romeu va jugar tot el partit i va veure una targeta groga als 8 minuts de joc. D'altra banda, l'Elx juga demà a les 10 de la nit al camp de la Reial Societat. Veurem també si juga Edu Albacar i quin paper fa. A més, a la segona divisió, Jaén 0, Numancia 0. Real Jaén i Numancia han firmat un empat sense gols aquesta tarda que deixa contents els dos equips. No ha jugat Víctor Courtois. I anem ja cap a les Illes Britàniques. Allí hem de parlar del Swansea, que va guanyar 1-2 ahir dissabte al camp del Birmingham City. El Swansea, d'aquesta manera, segueix endavant a la FA Cup després de guanyar ahir al Birmingham, com dèiem. No va jugar, però, Àngel Rangel. Dimarts, a 3:45 del vespre, partit de Lliga. Davant el Fulham al Liberty Stadium. I d'altra banda, el Brighton, que va guanyar també al camp del Port Vale. Port Vale 1, Brighton 3. També segueix endavant d'aquesta manera, doncs, a la FA Cup el Brighton, el conjunt de Bruno Saltor, que ahir es va imposar amb comoditat al Port Vale, l'equip de la League One. No va jugar, però Bruno Saltor, que va veure el partit des de la banqueta. Ara toca pensar ja en Lliga i recuperar el més aviat possible les posicions de play-off d'ascens a la Premier. Dimarts juguen també a 8:45 al camp del Barley. I fins aquí la crònica dels futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. Anem ja a la crònica poliesportiva d'aquesta setmana.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, doncs comencem aquest espai parlant d'atletisme, ja que Tivissa avui ha escollit la tercera jornada de cross comarcal de la Ribera d'Ebre, una prova que ha reunit més de 180 xiquets i xiquetes dels cursos de P3 fins a 6è de primària. La prova ha estat organitzada per l'AMPA del Col·legi Marcelí Domingo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tivissa, i ha tingut el seu punt d'inici a les 11 hores i s'ha allargat fins a la 1 del migdia. El col·lectiu de l'AMPA ha habilitat un circuit específic per la prova que s'ha disputat al Passeig de la Foig. Es tracta del tercer cross després de les cites Escó i Benissanet. La propera prova tindrà lloc a Constantí amb el campionat territorial. Seguim amb Twirling, ja que Móra la Nova ha acollit aquest diumenge el campionat provincial de Twirling en la modalitat individuals, que inclou dos bastons i dansa, amb la participació de 8 equips de la província de Tarragona i Barcelona, aproximadament uns 120 atletes. Pel que fa a resultats, el club anfitrió, el club Twirling de Móra la Nova, està l'equip que millors resultats ha obtingut, amb un gran nombre de primers llocs. També han pres part clubs ebrencs, com la Cava o el Sant Jaume. S'ha tractat d'una gran jornada amenitzada amb exhibicions i amb una gran presència de públic, també aprofitant la Fira de l'Oli que s'ha celebrat a Móra la Nova. El campionat era classificable al Campionat de Catalunya previst per al 16 de febrer a la Roca del Vallès.
Podries fer una demostració, Judit? Perquè ja hi ha pregunta de lo que va el twirling, podríem fer un vídeo del plan...
No sé lo que és.
No.
Aquí tenim dos moranovencs que ho podrien explicar ben bé.
O sigui, la germana de l'Edu, l'Agnès, ha sigut una llegenda del Turing de Moranova. I no amb broma. O sigui,
oh, yeah.
Campiona de Catalunya i de la selecció espanyola.
Aquí està.
Hola, ahí.
Sí, sí. És l'esport més destacat a Moranova.
Però què és?
Pues riu-te'n. Pues no me'n riu. Estic fent jo ara. Amb un pal dones voltetes i ho tires.
Llancen i fan pal.
Però vull dir, a veure, ho estic explicant per a gent que no ho entén com tu, però algun dia podríem convidar ta germana i que vingués aquí a fer...
Sí, sí. Mos falta
tot. Joder, no dic de broma, tio. Vale, igual. És igual, si millor que no vingui ta germana.
Segueixo o què?
Sí, parlant de l'Agnès, si voleu, però...
Ai.
Jo no ho faria.
Bueno, passem a parlar de futbol sala, i és que s'ha disputat una nova jornada de la Copa Tarragona Sènior de futbol sala masculí, exactament a 8ens, empat a 0 entre Riba-roja i Botarell, derrota del Gandesa per 0-5 amb la visita del Vinyols i derrota també del Móra d'Ebre d'una 5 contra el Salou B. Pel que fa a futbol sala femení a la Lliga de Primera Divisió, ha ajornat el duel entre Mont-roig i Flix. I en referència a la segona divisió, gran victòria de l'Escó per 1-9 en el desplaçament a la pista del Valls Club Futsal. Canviem de pilota i passem a l'handbol femení. Pel que fa a la 13a jornada de la Lliga Catalana, l'Escó ha viscut la segona derrota de la temporada a domicili contra el Molins de Rei amb una diferència de 10 gols. I acabem amb el repàs de la Lliga de Futbol Sala Femení de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a la jornada número 13, Aldeana 5, Ginestà 1, Arnes 3, Olímpic de Móra d'Ebre 1, Amposta 4, Gandesa 1, La Cava 1, Remolins Vitem 3, Santa Bàrbara 3, Femení Tortosa Ebre B 2, i suspès el partit entre el Canà i Sant Jaume d'Enveja. I encara un apunt de futbol femení, doncs, explicar que la jugadora Núria Llop, natural de Benissanet, que actualment juga al Lleida Esportiu Terraferma, a la categoria de segona divisió nacional, doncs aquest cap de setmana es va desplaçar a Saragossa per jugar al camp del Transporte Alcaine, i on va guanyar les de la Terraferma per 0-1.
L'hem d'invitar la Núria un dia.
Sí, sí, sí.
La vam avisar un dia, ho sap, ella ho sap, però hem de quedar un dia i la invitem. Seria la primera, aquesta manera, seria la primera noia que invitem al programa.
Doncs ja comença a tocar, eh?
Sí, no?
Home.
Bueno, ara aquí la Judit ja
comença a tocar.
Ja ha sortit la vena, ja.
Mira, ta germana ja podria vindre, també.
Mira,
vull dir que...
Ja està, els
dos. Acabat us tornareu locos aquí dins, diràs que ho veig.
Sí, home, claro, què has de dir?
Sobretot el dels botons.
El botonero.
Aquella manilla l'haurem de fotre, ja que vingui.
Ben lligat.
Bueno, la cosa s'ha paralitzat, ja.
S'ha paralitzat? En quin aspecte s'ha paralitzat?
En el sentit del Facebook.
Bona atenta, la cançó.
És
que si no, no acabarem.
Tenies moltes ganes de posar-la.
Com està la pregunta, Judit?
Bueno, doncs la pregunta és... La gent se n'ha anat per dormir. Se n'ha anat per dormir i la cosa s'ha frenat. Hi ha algun comentari més? L'últim, me penso que fan tots molta pudor. Vull dir...
No, n'hi ha un més de molla. A veure, el de fan tots molta pudor és graciós, però també una mica de respecte. I aquí va el comentari de Jordi Moya.
Bueno,
són persones i mai se'ls pot faltar el respecte, sigui quin sigui la seva decisió. És un fet que pocs porten a terme i crec jo que és importantíssim aprenent valors i gaudint de l'esport. Vale. Molt bé, Moya, jo crec que és un comentari perfecte per
acabar,
per tancar la pregunta, no?
Sí, llavors, la bona cloenda.
Tots amics.
Mos han obert una conversa, l'Adriano Martínez...
En què parlaves, Judit?
Ho ha obert ella. I ens diu, sóc un nou fitxatge del Vilalba. Au, ja està, ja em posen, ja... Vinga.
Com te posen? Va, què diu, va? Va, que,
bueno,
que si no...
Diu, què he de dir, que el partit contra el Pinell i l'Aldeana ens van perjudicar molt en el resultat. Els 3 punts d'avui potser són beneficis d'aquests errors passats. Per cert, molt bon programa d'informació futbolística.
Bo.
Endavant i treballeu força alguna entrevista a algun jugador, aportaria molts més debats. Edu.
Ara vindrà. No,
tu que manes...
Explica el que fem, Edu, explica-ho.
Des de fa molts anys, el que sempre fem és portar primer els entrenadors, entrenadors de tots els equips de futbol de casa nostra, i després, els últims mesos de la competició, sempre venen futbolistes. Que també queda molt bé els futbolistes, i tant. Tenim ganes...
Jo veig molt bé, això.
Tenim ganes. D'aquí 2 o 3 setmanes ja començaran a vindre jugadors, ja. Sí. És a dir que... Dit i fet, Adriano,
sí.
Adriano Martínez, nou jugador
del
Vilalba. Molta sort també per al Vilalba i per a l'Adriano en aquesta seva nova etapa. Bé, doncs, ja hem repassat la resta de la jornada de la quarta catalana. També la pregunta de la jornada d'aquesta setmana. Segur que hi haurà molts més comentaris. Durant la setmana també la gent anirà comentant, perquè aquesta pregunta...
Bueno.
Ja,
sis línies de comentaris.
No, a més, mira, aquest
la
comentari m'interessa perquè la Paula Líndez és àrbitre.
Vale.
Per tant, m'interessa aquest comentari.
Deixi?
A veure què ens diu. Sí.
Vamos.
La gent no es posa a la pell d'un àrbitre. És molt trist i lamentable que els pares, amics o altres insultin a aquesta persona que està fent la seva feina només pel fet que s'equivoqui o no estàs d'acord amb la seva decisió. Us agradaria que a la vostra feina us cridessin i us insultessin? Quantes vegades un davanter ha fallat ocasions clares de gol o un defensa ha provocat un gol al seu equip per culpa d'una errada tonta? A què aquesta gent no se'ls crida ni se'ls insulta? Doncs sí, som àrbitres, som persones i ens equivoquem. Em sap greu que en un esport tan estimat i tan competitiu com és el nostre futbol català es vegin i es repeteixin les contínues protestes, insults i inclús agressions a persones que podrien ser els nostres pares, fills, cosins, amics, etc.
Molt bé, molt bon comentari.
Aquí queda també la Paula, evidentment.
De la Paula m'interessava aquest comentari perquè, gades, ella, sí, perquè ella és àrbitre, per tant... M'interessava també que algun àrbitre digués la seva. Bé, doncs, i ja per acabar. La setmana passada el Genís i el Javi no van estar nosaltres. La reina del Blackjack està gravant un disc i això és una molt bona notícia. Genís, com ha anat aquests dies de gravació?
Pues molt bé, estem molt contents. Portem allí una setmaneta. Ara mateix, a les 12:22 marxem una altra vegada cap allí.
Sí? Ara marxeu cap a...
Marxem cap a Cervera.
On teniu?
A Cervera i gravem al poble que es diu Montoliu de Segarra, que està 10 minutets, molt petitet. 12 persones.
Molt bé, no?
De puta mare.
De puta mare, no? I el tema de les permes, que vas poder...
No, sí, vaig anar practicant sí. Perquè va ser molt vergonyós. Vaig passar un trauma els dies següents. La gent s'enreia de mi, me mirava pel carrer, este no sap bufar.
No, però a més esteu en un bon lloc, eh?
Sí, no, estem molt tranquil·lets allí. A l'alberg estem molt bé, estem els 8 que estem allí dormint i tal, i després a casa seva, que és on té l'estudi, David Casamitjana, estem molt còmodes i sortirà un gran dia, segur.
Allí, als estudis de David Casamitjana han gravat...
Sí, bueno, l'Àngel Busto, no? Ell també ha gravat Manel, Amics dels Arts, l'Amut, vull dir, bastanta... Sí, és molt bo.
Això, d'aquí uns anys...
Sí. No cal que acabis la carrera, ja et podràs dedicar...
Haurem de vindre a demanar autògrafos.
Sí.
No caldrà, en sèrio.
Javi, s'ho han passat bé estos dies o no?
Jo crec que sí, ho he preguntat un munt de vegades. Ja no ho preguntaré més, ja. Però jo crec que sí.
Sí? I ara aquesta setmana tornaria un altre cop, no?
Sí, ara ja queden poquetes coses, queden Saxo, Hammonds, però ja havia estat estressat perquè diu que ens faltarà temps. I
però després això continua, no? A part de Cervera, després continua el viatge.
Bueno, pot dir en exclusiva ja que lo Màster se farà... A Ivy Road.
Espera, lo master. La gent que no
el mastering és lo que...
És la masterització.
Sí, és lo que polix lo disco, lo que sí. Li acaba de donar forma, lo que li dona el sonido final.
El tret diferencial. Oh.
Sí.
Me parla,
Quan obre la boca. No sap. Com m'agrada parlar d'aquestes coses. I on ho fareu, això?
Ivy Road. És un dels millors estudis de...
Allí és el dels Beatles, no?
Sí, senyor.
Allí sí, senyor.
Com se nota que ens ho fa junts, eh?
Sí, per què apuntar.
Ja, no, home, ho sabia.
Sí, home, i tant.
Sabia, això està a Londres, no? A Londres.
Sí.
Bon viatge que us pegareu per allí. I suposo que de cara a la primavera ja estarà a la venda el disc.
Sí, sortirà com les flors allí.
Sí? Bueno.
Ai, que romàntic, no?
No.
Bueno, ja està bé. Aquesta setmana ens visites a l'hora L, eh? Entrevista amb el Genís
Pena. Sí, ja faré algun dia.
Que ens en donarà tots els detalls de com ha anat aquesta gravació, aquesta setmana de gravacions. I, òbviament, també aquí ens estarem molt pendents i escoltarem també el disc en primícia, no? Aquí, Javi?
Ho intentarem, sí.
Saps que sí.
Sí, m'agrada. Bé, doncs, dit això, nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva companyia i recordin el proper diumenge. Ja a les 10 de la nit, tornem a l'horari habitual perquè el Barça juga en dissabte al Camp Nou contra el València a les 4, per si el volen anar a veure. Diumenge a les 10 i tornem a ser amb tot el repàs esportiu del futbol de casa nostra. Esperem que els comentaris que arriben aquesta setmana en quant al món de l'arbitratge també ajudin perquè la propera setmana tinguem un cap de setmana més tranquil. Gràcies per la seva companyia. Bona nit. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Un homenatge als àrbits.